Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
Tens un comerç al Prat?
Hi ha 63.157 persones al Prat que poden anar a la teva botiga. Però saben on ets? Anuncia't al Prat Ràdio.
93 478 5360
93 478 5360
Al Prat tot resulta ben pagat.
Dale paso a tus emociones. Escucha mate, tango y folclore. Música de la cordillera y del río de la Plata. Caminemos juntos, todos los miércoles de 15 a 16 horas en el Prat Radio.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01. I com sempre, també ho pots fer a través de les nostres xarxes socials. twitter.com/planetaprat i facebook.com/planetaprat.
Planeta Prat.
¿Me explica qué hace aquí, señora Van Cleer? ¿Busca trabajo como limpiadora? He leído su último libro.
Estoy harta de oír hablar sobre la crisis, el paro o la precariedad de forma abstracta. Necesito ver y compartir el día a día, ver qué pasa realmente.
¿Es usted la sustituta? Espero que lo haga mejor que la anterior.
El ferry es como la operación comando. Escala de una hora y media, ni un segundo más. Salario mínimo. Hay que ir rápido, es muy duro. Vamos, el bus nos está esperando, pero el ferry no esperará.
¿Qué harías si ganases la lotería?
Me compraría un par de zapas de 300 pavos y me haría un tatuaje.
Limpieza. ¡Vamos, más rápido!
No vas a pasarte la vida en el ferry.
Eso espero. Yo también quiero irme lejos.
¿A dónde vas? No es por aquí. No tengo tiempo para ir a mirar el mar.
Ya nos lo estamos tomando.
37 minuts per sobre de les 10 del matí. Aquest que sentiu és el tràiler protagonista del Cineclub d'aquest mes en un muelle de Normandia amb una història molt interessant que, com sempre, ens explica el tècnic de l'Arxiu Municipal, el Quique Roig. Molt bon dia, Quique, com estàs?
Bon dia, molt bé, tu?
Parlem d'una història que vol reflectir la precarietat, no? També des del punt de vista d'una escriptora d'èxit.
Exacte, jo crec que a més el tràiler ho explica bastant bé, o molt bé, i la història de la pel·lícula és aquesta, és una escriptora que es fa passar per una dona de mitjana edat acabada de divorciar i sense experiència laboral i que vol trobar, clar, un mitjà de sustent, no? I aleshores coneix així de primera mà la precarietat laboral que viuen un gremi tan nombrós com és el de les dones que fan neteja, no? La pel·lícula està dirigida per un escriptor molt conegut, també ha dirigit alguna pel·lícula més, però és sobretot conegut com a escriptor, que és la Manuel Carrer, i està basada en un llibre d'una dona, que és una periodista molt coneguda a França, que va fer precisament això que narra el llibre i la pel·lícula, és a dir, ella com a periodista es va infiltrar, diguéssim, la paraula no sé si és vàlida en aquest cas, es va introduir en aquest món per a saber de primera mà quines eren realment les condicions laborals d'aquest gremi, no?
Uh-huh. O sigui, que és una història real.
Sí, exacte. Està a mig camí entre l'assaig i la novel·la, el llibre, i a més sembla que va ser un llibre és un llibre de l'any 2010 i sembla que va tenir molta transcendència a França, que va posar molt el focus en aquest tema, en aquesta problemàtica, i que ha servit per a que realment es faci una mirada diferent sobre aquest gremi que, insisteixo, és tan nombrós i a vegades ens passa tan desapercebut, no?
Totalment.
I jo crec que la pel·lícula funciona a diversos nivells, no? Per una banda està aquesta denúncia, que és evident, d'unes condicions laborals amb uns horaris salvatges, amb un tracte humà, diguéssim, que discutible, amb uns sous baixíssims, la duresa física de la pròpia feina. També parla, per una altra banda, de la solidaritat. Hi ha moments molt bonics a la pel·lícula, qui la vegi ho veurà, fins i tot jo diria quasi que predominen, que és la solidaritat entre les treballadores. Però, a més, hi ha altres elements, no? Això que et comentava de l'èxit del llibre, jo crec que ens parla de que la cultura també funciona com educadora, no? Uh-huh. I que ens ha d'ajudar a veure coses que a la millor queden arraconades per les notícies, arraconades o directament amagades. I a vegades un llibre o una pel·lícula, com en aquest cas la combinació de totes dues, doncs ens pot ajudar a reflexionar sobre un tema que ens passa per alt, i això em porta a una altra reflexió, i és que també hem de pensar nosaltres quines actituds individuals tenim que poden afectar gent que ve al darrere. És a dir, quan tu estàs, en aquest cas, bona part de l'acció es desenvolupa en un transbordador que creua el canal de la Mànega i que aquestes dones han de netejar a correcuita per a que el següent viatge es pugui fer. I moltes vegades, quan nosaltres som usuaris d'aquest tipus de serveis, o en un hotel o fins i tot en un restaurant, a vegades no pensem que darrere nostre ve algú a netejar, no? I simplement ajudant una miqueta potser facilitem la feina a aquella altra persona, no? Uh-huh. Vull dir que jo crec que és una pel·lícula que funciona a molts nivells i això la fa molt interessant i molt adient per al Dia de la Dona, perquè encara que sigui amb una mica de retard, és la nostra proposta pel Dia de la Dona d'enguany.
Doncs sí, perquè també és un gruix de dones, no?, les que acostumen a fer aquesta part del servei de neteja, sí, i també són dones molt invisibles, no?, que de fet en el seu treball es premia que siguin invisibles, no?, que gairebé, sí, que mai no es noti que existeixes.
I fins i tot, no sé si és, per donar-li un aspecte més quasi documental a la pel·lícula, totes les actrius són amateurs, tret de la protagonista, que és Juliette Binoche, clar, uh-huh, que no només no és amateur, sinó que és una estrella.
Clar, de fet, és una oportunitat també, no?, de poder veure l'ara que ha estat reconeguda amb aquest Goya.
Sí, això sí que ha sigut sobrevingut, eh? La pel·lícula estava escollida abans, però sí, la Juliette Binoche és d'aquestes actrius o intèrprets que justifiquen el preu d'una entrada i que és un gust sempre veure-la, no? És com tipus Ricardo Darín o gent així que dius, només perquè surti ell ja val la pena veure la peli. I en aquest cas, ella, a més, està al darrere vull dir, està, no sé si ha participat directament en la producció, o sigui, posant pasta, per dir-ho d'alguna manera.
Clar, sí, sí.
Clara, però sí que ha estat darrere del projecte, estava molt interessada en que es portés al cinema i de fet, segons he llegit en algunes entrevistes amb el director, va arribar un moment que era ella quasi la que dirigia, almenys la part interpretativa, no? Perquè havia una certa reticència a veure què passaria quan una estrella com ella i tot un seguit d'actors no professionals haguessin de treballar junts, no? Uh-huh. No se sap mai. Però realment és que no notes la diferència. Ella surt i sembla una més de les protagonistes de la pel·lícula i això també jo crec que l'honora.
Quique, quines oportunitats tenim de veure aquesta pel·lícula? Perquè crec que hi ha diferents sessions aquesta vegada.
Sí, exacte. Com fem cada any en el cas del Dia de la Dona, uh-huh, es fan dos passis previs a l'habitual, es fan dos passis en versió en doblada, en castellà. Un és a les 10 del matí i l'altre a 4:45 de la tarda, a les 16:30. I després, a les 19:30, tenim el passi, diguéssim, regular, en versió original subtitulada, que és, bueno, el genuí del cineclub.
Perfecte, doncs una gran pel·lícula per també gaudir d'aquest cinema una mica diferent i sobretot posar sobre la taula, no?, aquestes situacions.
Totalment.
De grandíssima precarietat que tenen moltes dones treballadores, que és que ja no parlem només de la vulnerabilitat de no tenir feina, sinó és que hi ha feines que encara doncs cronifiquen més aquestes vulnerabilitats. Quique, com sempre, un plaer.
Igualment.
Gràcies per acompanyar-nos.
Adéu.
Doncs aquests tres passis gratuïts al Cine Club del Cinema Capri amb motiu del Dia Internacional de les Dones, sessions en castellà a les 10 i a 4:45 de la tarda i també la sessió en versió original a 8:15 del vespre.
¿Qué hace aquí, señora Van Cleer? ¿Busca trabajo como limpiadora? He leído su último libro.
Estoy harta de oír hablar sobre la crisis, el paro o la precariedad de forma abstracta. Necesito ver y compartir el día a día, ver qué pasa realmente.
¿Es usted la sustituta? Espero que lo haga mejor que la anterior.
El ferry es como la operación comando, escala de una hora y media, ni un segundo más. Salario mínimo, hay que ir rápido, es muy duro. Vamos, el bus nos está esperando, pero el ferry no esperará.
¿Qué harías si ganases la lotería?
Me compraría un par de zapas de 300 pavos y me haría un tatuaje.
¡Limpieza! ¡Vamos, más rápido!
No vas a pasarte la vida en el ferry.
Eso espero. Yo también quiero irme lejos.
¿A dónde vas? No es por aquí. No tengo tiempo para ir a mirar el mar.
Ya nos lo estamos tomando. Quiero visibilizar lo invisible.
¿Quién se va a casar este año? ¿Tú?
¡Salud!
¿Usted no tiene ninguna duda?
A veces, pero lo que quiero contar es más fuerte que mis dudas.
Fes-nos arribar la teva opinió mitjançant facebook.com/planetaprat i twitter.com/planetaprat.
Planeta Prat.
Minuts per sobre de les 10 del matí, canviem de tema, deixem el cinema de banda i obrim l'espai de les compres responsables, les compres segures. I és que avui ens visiten des de Consum per explicar-nos com podem evitar alguns fraus que es donen també a l'entorn d'internet. Ens acompanya el cap de Salut Pública i Consum, l'Héctor Gómez. Com estàs, Héctor? Benvingut.
Bé, hola. Hola, bon dia.
Feia molt de temps que no ens visitaves.
Sí.
I ara ja teníem ganes de tenir-te també per aquí. Heu fet un seguit de sessions també per poder ajudar, no, en aquests canvis d'hàbits que moltes vegades no venen acompanyats d'aquesta pedagogia, no, d'alguns consells que ens eviten moltes vegades mal de caps. Per què vau decidir, doncs, tirar endavant algunes formacions d'aquestes característiques?
Bé, dintre de les formacions que venim fent, i començant aquesta sèrie d'intervencions el dia 15 de març, que és el Dia Mundial de les Persones Consumidores, doncs vam triar una sèrie d'activitats diferents, vinculades moltes d'elles a tema de compres no presencials, de cara a recordar, doncs, la necessitat de les mateixes condicions que tenim en un establiment, intentar-les mantenir quan fem una compra online.
Sí que és veritat que potser, no, amb tots aquests anys que portem com a consumidors i consumidores als establiments, ja sabem més o menys quins són els nostres drets, quins són els nostres deures, però a l'hora de traspassar això a la compra online, als entorns digitals, també amb el fet que s'ha accelerat tot molt, no, amb la pandèmia, no ho tenim tan clar. Quins són els consells bàsics que hauríem de tenir en compte a l'hora de fer aquest procés? Perquè sí que és veritat, per exemple, hi ha un gruix de gent gran que li costa molt fer el pas a comprar per internet, no? Quan ja parlem de diners, potser no s'hi atreveixen. És perillós fer compres per internet?
Com gairebé tot a internet, pot ser perillós, sempre quan estiguem en una pàgina que no ens doni confiança, que el nostre navegador no ens marqui com a segura, doncs, clar, després poden passar coses.
En què ens hem de fixar per evitar això?
El primer que hauríem de fer és comprar només espais de confiança, que tinguin una plataforma de ticketing que ens resulti normal, amb les compres que hem fet amb altres plataformes que ens havien semblat segures, quan s'inicia el que és el procés de compra, doncs veure que no es carreguen pop-ups estranys, que ens obrin altres pàgines, que comprovar la cistella de la compra abans d'acabar la compra, no comprar ofertes estranyes. O sigui, no pots comprar un moble que a la botiga val 300 euros per 15. Vull dir, tenir una miqueta de seny. El mateix que fem quan estem en un establiment, de mirar-ho tot, de que si veiem una cosa que està de saldo segur que té alguna trampa, doncs a internet exactament el mateix, només que no pots comprovar físicament. Amb la qual cosa has de buscar aquestes altres senyals d'alarma.
Per tant, algunes senyals d'alarma serien preus que no coincideixen, no, amb el producte, que és veritat que hi ha vegades que dius no pot ser que això costi 4 euros quan val 50, per tant, aquí ens hauria de fer sospitar. Després, assegurar-nos abans de comprar dels productes que estem comprant, perquè moltes vegades sí que li donem sense voler o li hem entrat una altra vegada i aquella cistella ja està a mig fer, no? I tornem a donar-li el producte i fins que no ens ho cobren no ens n'adonem. Per tant, aquest procés és molt més lent, no? I després parlaves de conceptes tècnics que potser molta gent no entén. La plataforma de ticketing, que és quan ens fan el cobrament.
Exacte.
No? Aquí ens hauria de sonar com més o menys veiem a les nostres plataformes del banc, de la banca en línia, que fos que ens demanés, no?, algun codi, alguna doble comprovació.
Exacte. Habitualment, la majoria d'entitats bancàries, quan es fa la crida per realitzar aquella compra, ens demana una comprovació. Que aquesta comprovació tingui la pantalla habitual, la que ens surt sempre. No per estar en un altre entorn, en una plataforma online que no haguem comprat mai, necessàriament ens ha de sortir una pantalla diferent a la que ens surt als llocs de compra de confiança. I quan veiem alguna cosa en el procés que ens sembla estranya, segurament és estranya. I aquesta regla acostuma a funcionar. Que ens surti més d'una pantalla, que ens demani més de... no directament des de la plataforma de la targeta bancària, sinó en un altre espai del web que ens torni a confirmar la compra o tornar a posar el número de la targeta. Alguna cosa que ens sembli que no funciona exactament com hauria de funcionar és un senyal d'alarma. Llavors, bueno, ens aturem la compra, comprovem preus en una altra plataforma, més que res tenir aquesta confiança, igual que quan estem baixant un carrer i mirem a més d'una botiga el mateix producte per trobar la millor oferta, doncs fem exactament el mateix aquí.
El tema de les pàgines segures, què és el que ens avisa de que una pàgina pot ser de confiança o no?
Aquí això pot tenir una mica de truc, perquè hi ha algunes pàgines que no són de confiança, però que el navegador ens les marca com a segures. Per tant, que ens digui que la connexió és segura no vol dir que la pàgina sigui segura. Habitualment, doncs això, comprovar, per exemple, ressenyes, no tant del producte com de la plataforma. Una pàgina que no tingui ressenyes o que totes les ressenyes siguin absolutament bones també ens ha de fer cridar una mica l'atenció. Hi ha venedors online que no permeten la possibilitat de ressenyes. 300.000 compres fetes i ningú ha comentat mai res. Això ja és sospitós.
Clar. La gent gran és la que ha de tenir més atenció en aquest tipus de compres o no té per què?
No té per què, principalment perquè la possibilitat de que tinguin un problema és més baix perquè fan moltes menys compres que altres edats, però vull dir, i si no se senten segurs fent aquesta compra, doncs que demanin ajuda a algú que els pugui acompanyar durant el procés de compra.
Sí que és veritat que hi ha un punt, no, entre fer la passa de comprar per internet, que pot ser molt útil per moltes persones grans, perquè a nivell de transport, de que t'ho portin a casa, de pes, d'absolutament tot, no, de comparativa, com dèiem, no has d'anar a 20 llocs diferents, pot facilitar-te molt la vida. Per tant, sí que és interessant que puguin fer aquesta passa, però amb totes les eines, no, possibles per intentar evitar els fraus. Són fraus complicats de perseguir, també. Quan venen Mossos d'Esquadra ens avisen, no, de que precisament els delictes informàtics són uns d'aquells que no costa molt, no, a nivell mundial esclarir-ho, perquè són d'altres països, no es fan exactament aquí.
Clar, ens trobem amb que les normatives apliquen les del país d'origen. A no ser que hi hagi unes limitacions a nivell de Unió Europea molt específiques respecte a algun producte o alguna forma de comprar, al final la normativa que preval és la normativa del país on està localitzat l'establiment que està venent. Aquí han de complir amb totes les regles de consum que hi ha aquí, però sempre et pots trobar doncs, amb, el, amb alguna qüestió que s'escapi. La recomanació principal seria comprar en plataformes conegudes, que sonen. No direm noms, ni enviarem únicament a la majorista, però, clar, vull dir, si les plataformes que tenen nom i un bon nom, doncs són les que són de confiança i que no tenen cap mena de problema en quant a les devolucions, amb el retorn dels diners, en el cas de que hi hagi un problema amb l'entrega, sempre tenen una assistència telefònica que altres no tenen, doncs buscar aquests, el mateix que busquem amb un establiment que ens està dient, que ens està garantint el canvi d'un producte, tot i que no estigui en mal estat, que això ja ho hem parlat altres vegades, és una deferència comercial, no és un dret del consumidor, doncs buscar plataformes que t'estiguin oferint coses, coses que tenen capacitat de complir i que et facin donar més confiança a l'hora de comprar.
Héctor, a l'hora de fer els pagaments, és interessant tenir una targeta exclusiva per fer compres a internet que no sigui al compte corrent?
Clar, jo posaria en ordre, doncs, primer, abans una targeta de crèdit que una de dèbit, perquè així tens més temps per anul·lar aquell pagament, i tenir una targeta d'aquestes que algunes entitats bancàries donen per com una com una targeta amb una D, una wallet o una targeta d'aquestes digitals, doncs clar, allà saps que el límit és el que tu ja has posat amb aquella targeta, amb la qual cosa en el cas d'haver-hi algun problema o que et prenguessin el número de targeta i es pogués fer servir per carregar coses que no siguin les que has comprat, saps que sempre hi ha una limitació allà. Per tant, millor una wallet que una de crèdit i una de crèdit millor que una de dèbit.
Rebeu moltes reclamacions de fraus que es donin o de conceptes que no s'acaben d'explicar bé als entorns d'internet?
La veritat és que no. La veritat és que rebem molt poques queixes d'aquest tipus, moltes d'elles vinculades a microtransaccions d'alguna aplicació, principalment jocs, de que s'ha donat la targeta al Google Play o a l'Apple Store, i llavors els infants jugant van carregant coses sense una confirmació parental, però si ja s'ha donat d'alta aquella targeta sense contrasenya, doncs clar, aquest és un perill que el podem incórrer. I majoritàriament les queixes d'així de compres per internet són més vinculades amb aquests entorns 100% digitals que no per compres de productes físics a través de plataformes. La veritat és que no hi ha masses problemes d'aquest tipus, perquè la gran majoria de plataformes donen resposta amb això.
Exacte, clar, tenint en compte el volum de gent que fem compres per internet, no? Les incidències són les mínimes, però sempre va bé poder saber-ne unes passes bàsiques a l'hora de llançar-nos a fer-ho, no? Que moltes vegades aquests processos no els tenim tan clars. Quan podem assistir a aquesta sessió i quins coneixements hem de tenir, Héctor?
Doncs mira, a partir del dia 15 de març, que vam dir, tenim una sessió tots els dimecres. Ens queden tres sessions més, es fan a l'Espai Bastida. El propi Codi de Consum ens dona l'obligació de prestar especial atenció quant a l'educació per al consum a persones amb alguna situació de vulnerabilitat, i es fa allà a l'Espai Bastida, però obert a tota la població, amb la qual cosa no és que sigui limitat només pel grup. I ja està, bàsicament els dimecres a les 10:30... I fem les sessions amb la Unió de Consumidors de Catalunya i esteu convidats a venir.
Doncs la millor part és poder informar-nos per després fer aquestes compres amb seguretat, però que és veritat que els entorns digitals ens faciliten moltes vegades la vida. Doncs Héctor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
Vinga, adéu.
T'agrada la ràdio, però no tens temps? Escolta-la quan vulguis a El Prat Ràdio Més, el nou espai d'àudios a la carta del Prat Ràdio. Segueix els nous podcasts de Dones al Mar o Simple Política, Girem el Món o el d'aquí i d'allà. Això i molt més, quan tu vulguis, a l'espai web El Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
Metal Gods, cada dissabte de 4 a 6 de la tarda, el programa que repassa la història del hard rock i heavy metal amb l'Ivan Rabaneda, al Prat Ràdio.
Existe un lugar mágico, un mundo paralelo al nuestro que se esconde. Mundo Imaginario, todos los domingos a 10 de la noche. No se lo pierda.
Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Pendents del debat a Congrés de la moció de censura que presenta Vox contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez,